Radio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Well, I have a home in the
kingdom. Ain't that new? El 30 d'octubre de 1938, Orson Welles, amb el suport de la CBC, va adaptar la novel·la clàssica de George Wells, La guerra dels mons, a un guió de ràdio en directe. Els fets es van relatar en forma de telenotícies, narrant la caiguda de meteorits que posteriorment correspondrien als contenidors de naus marcianes que derrotarien les forces nord-americanes. Els oients que van sintonitzar l'emissora van pensar que es tractava d'una emissió real de notícies, la qual cosa va provocar el pànic als carrers de Nova York. La comissaria de policia i les redaccions de notícies es van bloquejar per les trucades d'oients terroritzats que intentaven protegir-se. L'endemà van saltar protestes exigint responsabilitats i, finalment, Orson Welles va demanar perdó. Aquell fet va demostrar el poder dels mitjans de comunicació de masses sobre la societat. Avui podem dir que la comunicació i els seus mitjans són un factor determinant per entendre la societat i més en els moments de crisi que travessem. Tots recordem frases com l'Espanya va bien, de José María Aznar, el mil vegades repetit no hi ha crisi, hi ha desacceleració, o el weekend de Barack Obama. Les paraules traven petjades a la ment de tots nosaltres, de tal manera que, com recentment han descobert els experts, són capaces de crear realitats. La nostra responsabilitat, com a comunicadors, com a mitjans, com a societat, ha deixat de ser únicament tenir mitjans que informin. Ara ja necessitem mitjans compromesos amb l'anàlisi profunda, amb la independència, no només política, sinó sobretot econòmica. Hem de creure i treballar per uns mitjans que facilitin la comprensió de l'actualitat, que generin debat en lloc de determinar opinions i que s'espolsin les vergonyes a l'hora de rescatar i de posar de manifest els valors humanístics, aquells valors que tenen com a eix essencial la transcendència d'un mateix. Avui a Plusvàlua, la interrelació entre els mitjans de comunicació, l'economia i la societat.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tenim amb nosaltres el senyor Joan Maria Claveguera i Llauradó, periodista, director de l'Agència Catalana de Notícies i professor des dels seus inicis de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, on ha format part de l'equip de direcció del Departament de Periodisme. Llicenciat per la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat a la premsa, la ràdio i la televisió, però és el mitjà radiofònic on ha estat més vinculat. A Catalunya Ràdio hi va dedicar més de 15 anys de la seva vida professional, els 7 últims, del 95 al 2002, com a director del grup d'emissores. També ha treballat al mitjà televisiu, on ha estat director d'informatius i actualitats de 8TV del grup Godó. Bona tarda, senyor Claveguera. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer.
I més parlant d'un tema important en el moment en el que ens trobem, com són la influència dels mitjans de comunicació i sobretot en la repercussió en la crisi que estem vivint. Com es pot comunicar una crisi i no comunicar el caos, senyor Claveguera?
Com s'hauria de comunicar tot, no? Amb responsabilitat, que és el que se'ls demana, se'ls demanda als periodistes, no? Hi ha una influència molt important dels mitjans de comunicació a la societat, i els periodismes tenen una influència cabdal, no?, amb el que passa, perquè creen opinió pública, no?, diguem, des de les facultats de comunicació, i és una realitat. El que se'ls demana, doncs, als mitjans de comunicació és que siguin responsables, que sàpiguen comunicar allò que passa des del seu punt de vista, no? És evident que en una societat plural, en una societat democràtica, en una societat liberal, els mitjans de comunicació també han de ser plurals, han de ser objectius. Tothom veu la realitat des d'un prisma diferent. Jo crec que aquesta és una mica la grandesa de la democràcia, no? Que hi hagi on triar, on remenar, on el públic tingui capacitat de saber en quin mitjà de comunicació s'identifica més. I aquesta és una mica la grandesa de la nostra societat. Ara, nosaltres, els comunicadors, els periodistes, els que escrivim, els que parlem a través de la ràdio, els que produïm imatges de televisió, ho hem de fer des de la responsabilitat que comuniquem allò que creiem que realment per nosaltres és el que passa, que és veraç.
En alguns moments se'ns ha criticat per ser potser repetitius amb el concepte de crisi o potser plantejar una situació desoladora o més aviat o poc esperançadora, i que això susciti més generació de crisi o de por o de pànic.
Bé, jo no jutjaria els mitjans de comunicació per un igual, no? Jo crec que no n'hi ha dos d'iguals. Cadascú ven la realitat des del seu punt de vista. És probable que hi hagi per part d'alguns mitjans de comunicació, doncs, un error per part seva de vendre, de mostrar als seus consumidors una crisi que realment ultrapassa les dimensions a les quals estem acostumats. Jo crec que el moment que estem vivint a Catalunya, a Espanya, al món en general, és un moment de crisi econòmica. El que passa és que hem de ser lo suficientment responsables com per donar-li la dimensió que realment té. Qui té la veritat al seu abast? No ho sé. Però jo crec que el bon periodisme, el bon comunicador, és aquella persona que sap valorar, sap veure quina és la realitat, intenta transmetre-la als seus consumidors des de l'objectivitat i des d'un punt de vista de versemblança, la realitat tal com ell l'entén i tal com la veu.
Quan era alumne, precisament, a la universitat, i precisament vaig tenir el goig de poder-lo tenir com a professor, vaig tenir un professor d'ètica que ens deia: no podran mai ser objectius perquè són subjectes, i com a tal seran subjectius.
El senyor Ruiz, potser.
Sí, d'ètica, de la comunicació. Clar, això ens deixava una mica, doncs, a tots impactats, a dir, com podrem desenvolupar la nostra feina sabent que mai podrem arribar, doncs, a aquesta objectivitat.
Sí, l'objectivitat és que no existeix, no? Tots ens hem criat i ens hem creat al voltant d'un determinat entorn que crea al nostre voltant uns valors als quals nosaltres donem una importància relativa. Per tant, nosaltres podem veure un fet des d'un punt de vista que no té res a veure com el veu un senyor del nostre costat. El que jo li demano a un periodista no és que sigui objectiu, és que sigui veraç, que allò que diu sigui la veritat, la seva veritat, però que sigui la veritat, és a dir, que no menteixi, que no digui veritats a mitges. I això és el que se li demana als mitjans de comunicació social en aquest país. Vostè abans em deia, potser alguns mitjans han fet veure que la crisi econòmica en aquests moments és molt més greu del que realment és. Jo crec que la situació és crítica, però no insalvable. Jo crec que hi ha alguns mitjans de comunicació que s'esforcen per fer-ho veure, i que d'aquesta crisi ens en podem sortir, i ens en podem sortir sempre i quan ens adaptem amb unes mesures que per alguns seran més dures que per altres. Però jo crec que la història de la humanitat està plena de situacions cícliques en les quals la societat, petits moments de crisis econòmiques que han afectat a moltes famílies, però no per això s'ha acabat el món ni s'ha acabat la societat. Ens n'hem sortit. Your heads don't match
you, you were a catch you. Som amb el senyor Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies, comentant la importància dels mitjans de comunicació en la situació econòmica i social actual. Quin hauria de ser el repte dels mitjans de comunicació a partir d'ara? Podríem dir que aquesta crisi també ha marcat un abans i un després dels dies gloriosos, on també l'economia dels mitjans era una altra, i potser també el concepte d'independència era més fàcil, també potser.
Ser independents és important, no? Ser independents és important. Jo crec que els mitjans de comunicació han de saber en quin públic es dirigeixen i han de saber que realment la informació s'ha d'elaborar perquè els seus consumidors l'assimilin i es comportin adequadament al voltant d'aquell estat d'opinió pública que ells creen. És molt important la feina dels mitjans de comunicació, i més avui en dia. I hem de ser capaços, els periodistes, de saber que el nostre destinatari és el nostre lector, el nostre televident, el nostre oient, i que esperen de nosaltres que els hi donem la clau del que passa al món, que els hi expliquem què passa al món. Nosaltres, els mitjans de comunicació, no han d'estar al servei ni de determinades administracions, ni determinats lobbies, ni determinades empreses. El nostre destinatari és el ciutadà. Ens dirigim a ciutadans i, per tant, els periodistes, quan escrivim missatges, hem de ser conscients de que crearem un estat d'opinió pública que farà que aquests ciutadans actuïn en conseqüència el que nosaltres els diem. Per tant, la feina del periodista és una feina extraordinàriament important. Ser periodista en aquests moments és una feina d'una grandesa extraordinària, a més en aquests moments de situacions difícils des del punt de vista econòmic i polític per la qual està passant la nostra societat. Hem de ser conscients de que no hem de crear alarmisme innecessàriament parlant, però tampoc hem de vendre una situació idíl·lica quan la realitat no és idíl·lica, tot el contrari.
Un tema important són els continguts, com bé vostè estava desenvolupant en aquest moment, la veracitat dels continguts. L'altre tema important és quins continguts entren i quins no. A què donem importància en cada moment, no? Sembla que actualment el que entra en una telenotícies o en un diari, bona part és la situació econòmica en la nostra zona, no? Queden fora moltes coses.
Miri, li seré molt sincer. Al llarg de tots aquests anys amb els quals he desenvolupat la meva activitat professional, amb pràcticament tots els mitjans de comunicació amb els quals he treballat, que són premsa escrita, ràdio i televisió, sempre hem cregut que en el mitjà de comunicació en el qual treballàvem primava la informació política. És a dir, que havíem de despolititzar els continguts d'aquell mitjà de comunicació, i mai ho hem aconseguit enlloc. Els propis periodistes ho hem frenat, no? Però tots n'érem conscients de que la informació política, en la majoria de mitjans, estava sobredimensionada. I quan ho hem intentat, doncs, per la pròpia naturalesa del periodista, al final hem donat un pas enrere, i en alguna ocasió, doncs, també, quan ho hem intentat, algun polític, a mi personalment m'ha tocat el crostó. Sense dir noms ni sense dir mitjans, li diré que jo crec que en la majoria de mitjans de comunicació la política està ultradimensionada, ocupa un espai molt per sobre del que realment jo crec que li pertocaria, però que pocs mitjans de comunicació de caràcter generalista, evidentment estic parlant, s'atreveixen a rebaixar aquests continguts.
la política, el futbol i, la, i una mica, podríem dir, els termes més socials, no? Ocupen un bon espai dintre del que és els mitjans de comunicació, si
sí,
poguéssim
no,
agafar...
Sí, escolti, a veure, quan toquem la premsa esportiva, en allò general... que en diem premsa esportiva, evidentment l'anomenem malament, la premsa esportiva, l'hauríem de dir premsa futbolística, no? I quan ens cau les mans un mitjà de comunicació, sobretot escrit, i també radiofònic o televisiu, en el qual diuen, no, aquest és un canal que es dedica només a l'actualitat esportiva. Vol dir que es dediquen el 90% a l'actualitat futbolística.
I del Barça o del Madrid.
Sí, sí, del Barça i del Madrid. No, sí, 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 el Barça i Madrid, que són els dos grans rivals futbolísticament parlant i també políticament parlant en aquest país. I s'ho mengen tot. Per què és així, això? Doncs, escolti'm, segurament perquè és el que ven, també, no? I amb la premsa es dona importància a allò que, d'alguna manera o altra, creiem que serveix perquè hi hagi més adeptes que al final consumeixin aquell mitjà de comunicació pagant el quiosc, si és un mitjà de pagament, o contribuint a engreixar les llistes d'oients o de televidents amb aquells índexs d'audiència que cada mes o cada tres mesos apareixen i que al final també et fan tenir unes pautes de comportament determinades en un sentit o en un altre.
Clar, senyor Claveida, vostè com a director d'un mitjà que no és el mateix que el periodista, no?, que s'ocupa doncs, del seu espai, ha de procurar arribar a aquest equilibri, no?, entre el que es ven en el seu públic, en aquest cas potser no és un públic tan directe, però sí que té uns interessos determinats, i el que es ven en, doncs, en altres empreses que sí. Donguin recolzament a l'entitat.
Sí.
Com s'arriba a aquest punt?
Jo crec que s'ha d'analitzar... d'acord amb el mitjà amb el qual estàs dedicant la teva activitat professional, no? En aquests moments jo sóc el director de l'Agència Catalana de Notícies. Per tant, he de tenir molt clar què és l'Agència Catalana de Notícies. És un mitjà públic, és un mitjà nacional, és un mitjà que intenta donar servei no als ciutadans com a consumidors d'informació, sinó a mitjans de comunicació del país, que són els abonats de l'agència, i que al final... són els altaveus que distribueixen les informacions que nosaltres confeccionem. I des d'aquesta perspectiva, doncs, tinc claríssimament que l'Agència Catalana de Notícies és un instrument al servei dels mitjans de comunicació del país, públics, privats, generalistes, però bàsicament i primordialment els d'implantació territorial. No? Nosaltres n'estem convençuts que en aquests moments els mitjans de comunicació, de manera generalitzada, estan patint això que anomenem la crisi general i també del sector, i que nosaltres podem esdevenir una eina important, primordial, perquè tinguin unes informacions amb uns continguts que ells per si sols no serien incapaços d'obtenir amb uns preus raonables i que l'agència els hi pot donar aquest instrument per ser competitius. Per tant, des d'aquesta perspectiva, jo com a director, el que demano als periodistes de l'agència és que siguin capaços d'obtenir informacions interessants per aquesta multiplicitat de mitjans de comunicació territorials del país amb informacions que segurament des d'una altra agència pública no se'ls donaria importància.
Som amb Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies Plusvàlua de Ràdio Estel, avui tractant la interrelació entre els mitjans de comunicació, l'economia i la societat. Parlava vostè, doncs, de també no només la crisi general, sinó la crisi que també es parla del sector, dels mitjans de comunicació. Evidentment, el creixement de nous canals dintre del que és la comunicació, tant pública com de mitjans, doncs ha influït molt en les possibilitats econòmiques i de recolzament dels mitjans. Com veu el futur dels mitjans de comunicació en aquest sentit?
Sí, en aquests moments, d'entrada, deixi'm que li defineixi la realitat. Sí que els mitjans de comunicació, generalistes, no generalistes, públics, privats, es veuen afectats per la crisi. D'entrada, hi ha una davallada publicitària extraordinària, no?, que afecta, doncs, els ingressos de la majoria de mitjans. D'una altra, hi ha la incidència de les noves tecnologies als mitjans de comunicació, i això ha afectat molt directament a la premsa escrita, no? En aquests moments, doncs, els directors dels diaris de més tiratge del país saben que bona part del futur de la seva empresa, per no dir la totalitat, passa per la premsa digital. El que no saben és com traslladar els lectors i la inversió publicitària que hi havia en el suport paper al suport digital, perquè el volum de negoci no se'n ressenteixi fins a límits que facin que l'empresa sigui inviable. Per tant, incidència de noves tecnologies, davallada publicitària, i després, i amb això només cal anar a les universitats. Escolti'm, jo als meus estudiants de la facultat els hi pregunto quants diaris en suport paper han llegit al dia, i la veritat és que en llegeixen molt pocs.
I són estudiants de periodisme.
I la prova està en que a la Facultat de Comunicació Blanquerna hi ha algunes empreses periodístiques que, no sempre, però periòdicament, deixen molts exemplars a l'entrada de la facultat. Escolti'm, li asseguro que mai s'acaben. Hi ha més estudiants que diaris, I mai s'acaben.
I són gratuïts i a disposició dels
alumnes. Gratuïts a disposició dels alumnes. Ara bé, els alumnes consumeixen informació amb terminals mòbils, amb els smartphones, que se'n diu ara, no?, els telèfons intel·ligents, que, evidentment, és per on passarà el dia de demà el consum de mitjans de comunicació. La gent segurament ja no anirà al quiosc a buscar el seu diari, o no subscriurà al diari que li deixaran a la bústia de casa seva, o no veurà la televisió assentada al sofà de casa seva amb aquestes programacions de 24 hores, sinó que consumirà mitjans de comunicació o productes mediàtics d'una altra manera, baixant-se'ls el seu telèfon mòbil o el seu ordinador, i els consumirà, doncs, a la carta i quan vulgui, quan li vingui bé. Jo crec que amb això hi estem. Això comença ara, i la realitat serà d'aquí 3, 4, 5, 9 anys, però que arribarà. La forma de consumir i de produir els mitjans de comunicació canviarà radicalment i afectarà a la nostra professió de manera molt directa.
Ja que parlem de la universitat, m'agradaria preguntar-li, senyor Claveguera, en els últims anys, vostè fa molts anys que dona classes en comunicació.
Bueno, no tants, tampoc soc tan gran.
Passen molt ràpid els anys, això és veritat. Ha canviat gaire l'estudiant de periodisme, els seus ideals, el per què es fica en el món dels mitjans de comunicació?
Sí, jo crec que sí. Jo ara els comparo amb la meva època, no? És a dir, ara comparo a l'estudiant que jo tinc avui en dia amb quan jo era estudiant. Jo crec que el món ha canviat, la societat ha canviat, i l'interès dels estudiants és molt divers. No sé, en la meva època, és clar, i li estic parlant de... Jo vaig cursar els estudis de periodisme vaig començar l'any 76, no? Era l'any següent d'haver-se mort el dictador. Hi havia una càrrega política extraordinària, no? I això es notava a la classe i en tots els estudiants. Jo crec que si haguéssim fet una enquesta, el 90% tothom volia fer periodisme polític, no? Allò que ara dèiem que tots volien despolititzar les redaccions, però llavors hi havia una càrrega política a les facultats tremenda. Jo crec que en aquells moments no hi és, i la prova la tinc en que quan els seminaris de ràdio o les classes d'empresa periodística fem grups d'estudiants per dedicar-se a realitzar continguts informatius, la majoria de gent no es vol dedicar a la secció de política, sinó que se'n va amb d'altres...
Societat,
esports, tecnologia... Sempre hi ha aquell estudiant, però jo crec que en proporció hi ha una davallada també d'estudiants que estiguin molt directament interessats per la política.
A mi potser quan veig algunes pel·lícules de l'inici del periodisme amb més força, no?, d'aquells anys 60, 70, que vostè explicava, a mi em genera una mica de melanconia, perquè potser quan jo ho vaig viure no, tampoc era així. La sensació de que es volia canviar el món. A mi m'agradaria preguntar-li, senyor...
Ah, jo crec que aquesta sensació encara hi és, amb els estudiants, això sí que no s'ha perdut. El que passa que el seu món, a vegades que em costa també d'entendre'l una mica, no?, quin és el món
que volen canviar, que volen canviar
els estudiants o que volen arribar-hi, però jo crec que aquesta ansietat no s'ha perdut, no?
I en aquest sentit, com es pot, perquè en la introducció parlàvem de la possibilitat de que els mitjans de comunicació no s'avergonyissin, potser en algun moment, de posar de manifest la necessitat d'alguns valors. Com es pot arribar a ser informatius i a la vegada responsables en alguns temes?
Mira, jo crec que hi ha mitjans de comunicació que tenen un objectiu clar, que és de ser responsables, no? Sobretot els públics. Jo crec que els mitjans de comunicació públics, si tenen una raó de ser, és aquesta, no? D'arribar fins a on no arriben alguns mitjans de comunicació privats. Per tant, la responsabilitat dels públics jo crec que se'ls ha d'exigir al 100%. Els mitjans de comunicació privats jo també els exigiria, però la realitat és molt diferent, no? Jo crec que hi ha alguns mitjans de comunicació, molts d'ells televisius, que la responsabilitat no saben conjugar-la en primera persona del singular o en primera persona del plural, no? La responsabilitat no va amb ells. Jo crec que hi ha alguns mitjans de comunicació, alguns d'ells amb el terreny televisiu, que l'únic que aconsegueixen és tenir ingressos publicitaris, tenir audiències espectaculars i tot val, no?, a l'hora de posar en antena alguns continguts televisius. D'aquests n'hi ha molts. I lamentablement per nosaltres, tenen audiència. No, audiència. I no em val tampoc allò que a vegades algú diu no, escolti'm, però és que alguns tenen audiència a Espanya, però a Catalunya és diferent. A Catalunya, jo crec que l'humor de Catalunya és diferent de l'humor espanyol, i la prova està en que moltes productores que han fet programes d'èxit a Catalunya, quan han intentat fer el mateix programa d'humor a Espanya, no se n'han sortit i han hagut de canviar el registre, no? Sense dir noms, no? Però, escolti'm, hi ha programes que tenen èxit a Espanya i que són teleescombraria directament, i això és el meu punt de vista, no? I parlo des d'un punt de vista personal, però que aquí a Catalunya també, lamentablement, també tenen èxit.
L'audiència ho pot tot? L'audiència és el rei?
Sí, lamentablement, per alguns mitjans de comunicació, sí. Escolti'm, hi ha directors de mitjans que... Sap el primer que fan cada dia quan arriben al seu despatx? N'estic convençut, directors de mitjans, és veure l'audiència que han tingut el dia abans els seus productes. No pregunt. No van a felicitar la redacció per aquells bons continguts, aquella informació exclusiva que s'ha emès al seu mitjà de comunicació. No. El primer que fan és veure, perquè en televisió això existeix. Sortosament a la ràdio les audiències no se saben dia a dia, sinó també l'estrès seria extraordinàriament preocupant. A la ràdio les audiències
són trimestrals,
són tres vegades a l'any, una quarta onada, que és un resum de les altres tres, i això fa que, doncs bé, fins al dia que no surten aquestes audiències, doncs no pateixis, però en televisió sí. El primer que fa el director de molts mitjans de comunicació o el cap de programes, el cap d'informatius no, jo crec que això no li importa, el cap d'informatius, és veure quina ha sigut la punta d'audiència del dia abans del seu programa. I això fa que, doncs bé, que s'actuï en contraprogramacions, i el tot val, no? El tot per l'audiència.
Això ho podem canviar nosaltres?
Hauríem de poder-ho canviar, però moltes vegades els periodistes no podem fer allò que volem, sinó el que l'empresa periodística que ens ha contractat ens obliga a fer. Per tant, aquí sí que hi hauria d'haver aquell periodista que en un moment determinat de la seva vida hauria de saber en quin mitjà de comunicació pot treballar i en quin no voldria treballar-hi mai, pel que sigui. I això, bé, doncs en una situació com l'actual de crisi, en la qual ningú pot escollir el mitjà de comunicació amb el qual voldria treballar, doncs fa que hi hagi professionals que lamentablement hagin d'acceptar algunes imposicions per part de les empreses de comunicació que no farien en un altre moment en què la crisi econòmica no fos tan profunda com ara.
El tema de l'ètica en els mitjans de comunicació és un tema bastant comentat i que en els últims temps sembla que fins i tot la professió en alguns moments es posa en entredit. Com podem arribar a aquestes paraules que vostè deia, senyor Claveguera, fa uns moments, que el periodista és molt important per la nostra societat? Com podem arribar a netejar d'alguna manera la percepció que en alguns casos es té del periodisme?
Jo crec que hi ha professionals que això de l'ètica no els importa. No. Jo crec que hi ha professionals que sí, a mi m'importa moltíssim, però, i crec que hi ha molts companys meus que realment l'ètica els importa moltíssim, bàsicament els periodistes, no? Els que es dediquen, que formen part dels serveis informatius d'un determinat mitjà de comunicació. Hi ha una altra gent que també s'autoanomena o es fa dir periodista i que la seva feina jo crec que s'allunya del que jo entenc com a periodisme, que s'aproxima al que és espectacle audiovisual, no? I que està molt directament lligat i vinculat amb aquests tipus de programes que podríem anomenar o de premsa del cort o de teleescombraria. Ara sé que algú em criticarà si m'està escoltant, però jo, això per mi això no és periodisme. Això és espectacle televisiu. Això és utilitzar qualsevol informació, estigui contrastada o no estigui contrastada, perquè hi hagi audiència, perquè hi hagi enfrontament entre persones, i pel tot val, no? L'ètica és precisament allò que fa que hi hagi periodistes que no juguin amb aquestes cartes, que no vulguin utilitzar amb la seva professió aquestes eines. Però ja li dic abans, la situació de crisi del sector fa que això en unes èpoques hagi pogut ser fàcilment salvable per part dels professionals i que en aquests moments no ho sigui tant, no? Perquè o fem això o no tindrem feina.
Aquestes paraules són una mica tristes, però bé, ens quedem amb que sí que
però
hi ha...
Però tot canviarà, eh?
Tot canviarà.
Jo estic absolutament convençut de que la situació millorarà, que ens en sortirem d'aquesta crisi econòmica que ens afecta i que la situació serà una altra d'aquí un temps, que passarem passarem una època en la qual ens haurem d'apretar el cinturó, però que, escolti'm, això no serà la primera vegada que passa en la història de la humanitat i segurament que no serà l'última. L'ésser humà té aquesta capacitat de sortir-se'n de totes les situacions de crisi que l'afecten. Tardarem més o tardarem menys? Ens costarà més o ens costarà menys? Tindrà més repercussions o menys? Però al final segur que ens en sortim.
I que aprenguem de la crisi.
Sempre se n'aprèn de tot.
Senyor Claveguera, m'agradaria acabar avui, és 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, no podia acabar d'una altra manera, si m'ho permet. Fa molt temps, en una de les seves classes, precisament, vostè va portar un gran periodista en aquella època i se li van fer una pregunta a les noies a la classe aquell dia, doncs, de com era que en els telenotícies o en els moments informatiu principals normalment la veu masculina era la que prevalia o la que generava més confiança. En aquell moment el periodista ens va respondre, home, al final, no? Després de molta tertúlia, ens va respondre, home, què voldran, que me'n vagi jo perquè entri un altre? Avui m'agradaria preguntar-li si creu que les coses han canviat en aquest període de temps.
Han canviat, però jo crec que encara han de canviar més. És cert que cada vegada hi ha més... Escolti'm, només cal que doni un cop d'ull a les facultats de Ciències de la Comunicació. Majoritàriament són estudiantes, no són estudiants. No? Hi ha més dones que homes. Per tant, a la pròpia professió periodística cada dia hi ha més dones i menys homes. O proporcionalment, les dones guanyen els homes en totes, pràcticament totes les redaccions amb les quals jo he treballat. I després és cert que, amb els càrrecs de responsabilitat, les dones hi són cada vegada més presents, però difícilment s'arriba a la paritat. I avui llegia un estudi que apareix en un mitjà de comunicació que deia que la crisi ha agreujat això. Precisament un estudi que s'ha fet en commemoració del Dia Internacional de la Dona, que diu que la crisi a qui afecta més és a les dones, no? Amb els càrrecs de direcció. No solament les dones cobren una mica menys que els homes, sinó que aquesta crisi ha fet que cada vegada hi hagi menys dones amb càrrecs de responsabilitat en relació a les que hi havia temps enrere. Però escolti'm, segur que canviarà tot això. És una evidència.
Moltes gràcies, senyor Claveguera, per haver estat amb nosaltres avui a Plusvàlua. Esperem que es quedi amb nosaltres a la tertúlia de l'actualitat econòmica.
Ho faré encantat, com fins ara.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Retornem a l'actualitat econòmica, el Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Blanca Aranyó. El BBVA preveu acomiadar 1.265 treballadors i suprimir 314 oficines a Catalunya després de comprar un IM.
L'endemà que el BBVA s'adjudiqués un IM pel preu simbòlic d'un euro i es convertís en el banc més gran de tot Espanya per volum d'actius, el director del banc, Juan Asúa, ha anunciat que l'entitat preveu retallar la plantilla un 20% a Catalunya i un 30% a les oficines. El BBVA calcula que un IM li aportarà de benefici més de 100 milions d'euros anuals a partir de l'exercici del 2014.
De Guindos avança que la inversió pública caurà un 40% el 2012.
El ministre d'Economia ha avançat que la inversió pública el 2012 reduirà un 40% a causa de la necessitat de compensar la falta de responsabilitat, ha dit, dels seus antecessors socialistes. El govern espanyol ha previst aquest any una caiguda de l'economia de l'1,7% del PIB i una taxa d'atur del 24%. Tot plegat, hores abans que es confirmi la data ja pràcticament definitiva de la propera vaga general, que tot apunta que serà el proper 29 de març, com acabaran de definir demà els sindicats.
Una trentena d'entitats es comprometen a condonar part del deute grec.
Doncs així, és una trentena d'entitats que acumulen un 40% del deute del país alè ja s'han compromès a acollir-se a l'intercanvi de bons que suposa condonar una part del deute grec. La quitança del deute només anirà endavant si s'aconsegueix que l'acceptin més del 66% de creditors. El plaç per decidir acollir-se a aquest pla finalitza avui a les 9 del vespre.
Mercadona treu profit de la crisi i obté els millors resultats de la seva història.
Doncs sí, Mercadona va tancar el 2011 amb un benefici net després d'impostos de 474 milions d'euros, un 19% més que l'exercici anterior. Es tracta del millor any de l'empresa, segons el seu president, Juan Roig, que ha explicat un dels secrets del seu èxit, el model dels basars xinesos. Roig s'emmiralla en la tenacitat d'aquests establiments per tocar el crostó dels espanyols. Diu que ells fan la cultura de l'esforç que nosaltres no fem. D'altra banda, Mango, la tèxtil catalana, ha anunciat avui que rebaixarà els preus un 20% amb l'objectiu d'adaptar-se a la nova situació econòmica mundial.
I per, i enmig de la crisi forta i d'un any dur en el que estem passant, Forbes publica la seva llista dels més rics del món amb rècord de 1.000 milionaris.
El mexicà Carlos Slim torna a ser, per tercera vegada consecutiva, l'home més ric del món, amb una fortuna de 69.000 milions de dòlars. El segueixen dos habituals d'aquesta classificació, el creador de Microsoft, Bill Gates, i l'inversor Warren Buffett. El primer espanyol de la llista és el fundador del grup Inditex, Amancio Ortega, que passa de la setena a la cinquena posició, el número 221 de la llista, i figura el català Isaac Andic, de Mango, dos llocs per sobre del valencià Juan Roig, de Mercadona, com dèiem abans.
I la borsa blanca?
Doncs després d'un inici de sessió molt mogut, l'IBEX ha tancat pujant vora un 1% amb la vista posada a Atenes i el més que probable acord per la condonació del seu deute. La prima de risc se situa en els 327 punts.
Moltes gràcies, Blanca. Comentarem tota aquesta actualitat en uns segons aquí a Plusvàlua. Does an angel contemplate my fate?
Come on!
Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is out.
Come on!
Doncs obrim la nostra tertúlia d'avui amb forces temes sobre la taula. Tenim amb nosaltres el senyor Anton Gasol, economista, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, senyor Gasol.
Bona tarda.
Tenim també amb nosaltres el senyor Josep Molina, periodista econòmic. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la senyora Mercè Bertran, responsable de comunicació del recinte històric de Sant Pau. Bona
sí,
tarda.
Molt bona tarda.
Quin tema... Jo m'imagino que començaríem per el primer tema, el BBVA i la compra d'Unim, que els últims dies ens tenia una mica amb intriga de qui seria finalment l'adquisidor i les retallades que es preveuen. Com veuen el tema?
Jo crec que aquí l'expert, en Gasol, és el que hauria de començar i trencar el foc.
Jo com que...
El foc, mai més ben dit.
Les notícies cada vegada més tenen un grau d'efimeritat més gran i avui semblarà que això és important i demà ja no ho serà i una altra cosa li haurà pres el lloc. A mi, si no importés a la gent, m'agradaria reconduir només o permetre'm fer alguna pregunta o alguna reflexió a claveguera, perquè jo crec que realment l'important és l'actitud, el comportament, la manera de donar a conèixer les coses pels mitjans de comunicació. I si això, en la seva conversa, i amb el que li deies tu al preguntar-li, ja s'ha insinuat o s'ha suggerit que els temps estan canviant, no? Com aquella cançó de Bob Dylan, els temps estan canviant. I a mi em sembla que en aquest canvi, i això és el que voldria, li demanaria al claveguera, que encara ens acompanya, aquest canvi serà a millor, serà de més llibertat, perquè una de les coses que es deia cap al final era la disciplina de l'audiència, i que l'audiència mana una mica les coses. Els nous mitjans de comunicació permeten, probablement, que hi hagi més llibertat d'elecció, i per tant, aquella mena de peix que es mossega la cua, donem això perquè això és el que vol l'audiència. Mai saps què és primer l'ou o la gallina, no saps si l'audiència vol allò perquè no té per triar o realment triar bé allò. I aleshores a mi em sembla que això podria canviar pel fet de que ara hi ha més possibilitats al ser més interactiu, doncs mira, a mi m'interessa això, jo penjo això, hi ha més gent que dona opinió, i si això podria ser un canvi important, a no ser que torni a quedar captivat pels community managers, que d'aquests ja n'hi ha molts, i tota la gent poderosa té els seus community managers per, podríem dir, interferir en la forma en què es coneixen les coses.
Senyor Claveguera, no el deixen marxar.
No, a veure, jo no sóc cap guru de la comunicació, però jo acabo d'assistir a unes jornades en les quals s'ha dibuixat que el futur del periodisme passarà ineludiblement per aquest canvi d'usos i costums. Quins seran aquests canvis, no? D'entrada, dels consumidors. Els consumidors consumiran de la manera que he dit abans, d'una manera molt diferent a la tradicional, d'anar al quiosc, a les subscripcions de mitjans de comunicació, de veure la televisió des de casa, al sofà, acostumats a veure programacions televisives de 24 hores, vull dir, els consums seran diferents. Seran televisions a la carta i productes que la gent es baixarà des de la xarxa. Tot passarà per la xarxa. Sembla que el futur passa ineludiblement per la xarxa telemàtica, per internet. I això farà doncs, que canviïn aquesta manera de consumir, però jo crec que també la manera de produir aquests continguts. Home, és evident que hi haurà d'haver periodistes que els facin, no? Com fins a ara. Però aquests mitjans, evidentment, hauran de ser sostenibles. I fins a ara no s'ha trobat la pedra de toc que fa que les inversions publicitàries que hi havia en mitjans tradicionals hi siguin en aquests en internet. Escolti'm, hi ha unes xifres d'InfoAdex de la setmana passada publicades que deien que de mitjana, en els mitjans de comunicació, el descens publicitari ha estat del voltant del 6%. El 2012 respecte al 2011, i que en televisió era del 14%. En ràdio em sembla del 4 i 5%. Estic parlant de memòria. Em puc equivocar amb alguna dècima, però no amb gaires. L'únic que puja és internet. Tot el que passa per internet. Puja, em sembla, que un 16%. Però, esclar, un 16% en referència al que s'invertia en internet. Això vol dir que amb xifres absolutes s'ha perdut. Hi ha hagut una publicitat que no s'inverteix ara en internet, que desapareix, no sé on es va invertir. Per tant, els mitjans de comunicació s'hauran de racionalitzar. I això què vol dir? Vol dir que s'haurà de fer uns productes que siguin competitius, que estiguin més o menys ben fets, però que siguin, sobretot, més baratos, molt més econòmics, perquè la inversió publicitària no permetrà que tinguin una altra dimensió.
I això...
el futur passa per aquí. Que els productes que es venguin hauran d'estar ben fets, home, jo crec que n'hi hauran que sí, és evident. Escolti, hi ha molts productes televisius que formalment estan ben fets. Jo crec que tots estan ben fets, si no, no tindrien usuaris. Ara, el que jo critico són els continguts, més que a nivell formal, els critico a nivell de fons, dels valors que transmeten. Però, escolti, mentre hi hagi consumidors que els trien i que donen índexs d'audiència elevats, aquests productes continuaran existint. El que pretenc és que no existeixin els mitjans de comunicació públics.
Senyora Bertran,
sí, jo lligo dues coses, l'efemeritat de la que ha parlat l'Anton i l'última reflexió del senyor Claveguera, per fer també una reflexió posada sobre la taula.
Tractes de senyor.
Senyor. sempre t'he tractat de senyor, eh? Una reflexió per posar-la sobre la taula. Ahir, durant una estona, el Fidel Castro estava mort. Un tuit signat per Kofi Annan, un altre signat per Lula i algun altre signat per algun mandatari va donar a Fidel Castro mort. I els mitjans s'ho van creure. I durant una estona, algunes webs d'alguns diaris importants van reflectir aquest fet. Quan parlem del futur dels mitjans de comunicació, jo afegiria la importància que tenen els periodistes amb aquest futur. No tothom pot ser periodista, no tothom té credibilitat. I l'obligació d'aquests periodistes del futur, tant els que estan avui com els que estaran demà, és ser seriosos. A part dels valors i l'ètica dels que parlàvem abans, i aquí jo crec que hi ha molt a discutir, necessitem una certa pedagogia a l'hora d'explicar què és periodisme i què no és periodisme. A mi em fa molta por aquest excés d'informació, aquesta inflació d'informació que tenim avui. Per què? Perquè moltes vegades no ens deixa veure a l'arbre que hi ha després del bosc, no? I això és molt perillós. Sí, no, només era una reflexió.
Sí, jo crec que la clau l'ha donat tant en Joan Maria com la Mercè, no? El Joan Maria ha dibuixat l'escenari de futur i la Mercè ha fet els advertiments, no? És a dir, ens estem trobant en que el problema d'aquesta transformació dels mitjans de comunicació és una paraula que és la immediatesa. La tecnologia, els diaris digitals, obliguen a la immediatesa. I la immediatesa passa perquè l'advertiment que em feia en Joan Maria de la veracitat quedi al marge. Llavors, aquí està l'equilibri que s'haurà de buscar entre el que és la immediatesa i l'experiència i el que és el background dels periodistes i el domini de la situació per poder afrontar aquests moments de tensió que es produeixen en un moment determinat davant d'una notícia, no perdre el món de vista, no perdre l'entorn i no deixar-se caure en aquesta immediatesa i confirmar les notícies. Aquest és l'equilibri que s'ha de buscar. Jo crec que aquesta és la clau del futur de la professió, perquè si no... Clar, que si no passarà el que es preveu, que no caldrà periodistes. Jo crec que en aquesta taula tots estem convençuts que el periodisme es mantindrà perquè és necessari el filtre de la realitat, el contrast de les fonts, la interpretació que passa per aquesta veracitat, no? I això cal d'una gestió professional de la informació.
Jo crec que és interessant que passin coses com aquestes, que ha esmentat la Mercè, que de tant en tant hi hagi notícies d'aquestes, perquè, clar, això va passar i, a més, va provocar que algun periodista que havia rebotat la informació amb el seu respectiu mitjà de comunicació hagués de demanar disculpes, no? Això és donar fiabilitat a xarxes socials com Twitter o com Facebook, que l'han de tenir amb certa limitació. Per tant, és bo que de tant en tant passin coses com aquesta per donar valor a la feina del periodista, del bon professional de la informació.
Clar, el problema és quan les xarxes socials o la informació que corre a través de les xarxes es dona tanta veracitat com qualsevol altre mitjà de comunicació i, a més, això repercuteix en la imatge del periodisme. Si m'ho permeten, queden tot just 5 minutets per acabar el programa. No sé si volen, si tenen alguna altra pregunta per fer-li al senyor Claveguera, o tenen algun tema o algun comentari a fer sobre l'actualitat econòmica d'avui, ja que no podrem tocar tots els temes. Senyor Molina està
sí, jo
aquí interessat en intervenir.
Molts comentaris perquè realment la les notícies en donen per molt. Hi han dos importants que heu radiat en aquests moments, que és la compra d'Unim. En Gasol aquí podria fer moltes reflexions perquè ja fa més d'un parell d'anys ja va advertir, a més per escrit, amb un llibre molt interessant, La desaparició de les caixes. I aleshores jo crec que en aquests moments ens trobem un procés en què les caixes, es pot dir que aquest 2012 desapareixeran del mapa de Catalunya. I m'agradaria fer dues reflexions a les notícies avui. Jo crec que es poden fer més, però hi ha una que és què fem amb l'obra social de les caixes que ha desaparegut, és a dir, com es gestiona aquest problema, que aquest és l'arrel del problema. Unim, crec que té per 3 anys de protecció de l'obra social amb el calendari d'inversions, però és evident que un banc no contempla amb la seva estructura accionarial
té una fundació,
l'obra social,
però no és el mateix.
I no és el mateix repartiment. I després el que m'agradaria és fer una intervenció en relació a les paraules del De Guindos, no? És a dir, hi parla d'una caiguda del 40% de la inversió per fer front a la manca de responsabilitat dels anteriors socialistes. Esperem el mes d'abril la liquidació del pressupost i veurem que probablement ens trobem la sorpresa de que la desviació pressupostària que s'ha produït, el 60 i pico, gairebé el 70% de la desviació pressupostària ha sigut per manca d'ingressos, no per de malbaratament de despeses.
Una manca d'ingressos que s'hagués pogut preveure?
No, perquè la caiguda del segon semestre, la crisi del deute sobirà del mes d'agost, no era previsible, i a l'últim trimestre d'aquest any s'ha paralitzat l'economia. Ahir van sortir dades de l'IVA i l'IVA ha caigut d'una manera espectacular, l'impost de societats també, i el primer trimestre també està sent pitjor que l'últim trimestre, no?
A veure, jo no li vull treure les castanyes al govern espanyol, les castanyes del foc al govern del PP, però home, alguna manca de previsió per part de l'anterior administració socialista hi deu haver hagut, no? Esclar, jo sentir les paraules del president del govern espanyol i del ministre dient que en aquest país el sistema bancari, tenim el millor sistema bancari del món, i a més, escolti'm, que l'economia espanyola té una salut de ferro, com s'havien arribat a dir, quan a tot arreu... Vaja, és que jo crec que no calia ser gairebé expert
no
per saber
a casa, que
el que venia era d'un gruix considerable i que aquí havíem viscut amb una bombolla del totxo, que és que tothom ho veia. Jo crec que aquesta actitud del govern socialista i aquestes declaracions públiques jo crec que van ser d'una insensatesa total i absoluta.
Em faltava la segona part de la reflexió, perquè sí que és veritat de que no estic en aquest moment defensant l'anterior govern, sinó que estic criticant aquest govern, és a dir, amb el sentit de que aquest govern jo crec que el que està preparant és la liquidació de l'estat autonòmic amb aquestes consideracions que està fent. Aprofitant el fet de la situació econòmica que hi ha, aprofitant aquesta conjuntura que és absolutament conjuntural, valga la redundància, volen fer un canvi estructural del país.
Amb això estic d'acord amb vostè gairebé al 100%.
És a dir, vaga general sí o no?
Ui. No sóc un sindicat, no sé què és el que passarà, no sé el que decidiran. La veritat és que, en un principi, crec que els està costant fer una convocatòria de vaga general, la qual cosa vol dir que tampoc està en l'escenari de tothom les ganes de fer una vaga general, perquè tampoc sabem quina resposta podria tenir. No?
Creuen que és necessària una vaga general en aquest moment? Aquest silenci general,
la vaga general, doncs,
de vaga general.
No, la vaga general, bueno, és una cosa, és un recurs que... un recurs del que s'ha de fer ús doncs només en moments molt excepcionals i si realment recondueix una situació. La reconducció de la vaga general, en el cas de que tingués èxit, en el meu parer, seria pitjor. Escolti, nosaltres estem patint una sèrie de coses que si no les retoquem, doncs no ens en sortirem. Per tant, la vaga segurament no tindrà un gran èxit o no tindrà un èxit aclaparador, però el que pitjor seria és que la vaga aconseguís fer enrere determinades coses, per molt millorables que puguin ser. I en relació al que s'ha sortit, un parell de punts, perquè de vegades, escolta, el Molina acaba de dir que el govern del PP el que pretén és desmantellar l'estat de les autonomies. Doncs fantàstic, em sembla bé, perquè el dolent és que s'haguessin fet 17 o 19 autonomies. Aquest és el problema. O sigui, el problema és, escolti, deixem aquells que volien ser realment autònoms. I autònoms només ho volien ser dos. I si m'apura, tres. Però apurant una mica els tres. I els altres no. I que hi hagi un Parlament a cada un de les 17 comunitats autònomes i dels edificis i tot el que això representa, al final buscant coses, doncs això és un disbarat que ni ho desitjaven. Per tant, ja em sembla bé, escolti, aclarim les coses. I pel tema de les caixes, això, només citaré una frase, 30 segons. Quan el Guindos diu una nova norma de provisions, el Banc d'Espanya, amb un document de 30 planes, resumeix per les inversors estrangers i en anglès, de 45 caixes a 15 bancs. I ja es veu tot el que hi havia al darrere.
Ens quedem, doncs, amb aquest recull. Moltes gràcies, senyor Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies, per haver estat amb nosaltres, senyor Anton Gasol, senyora Mercè Bertran, senyor Josep Molina, i ens veiem, com sempre, ens tornem a retrobar aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre. Passin una bona setmana.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.